Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom, estimats i estimades oients de Parlem d'Òpera. Benvinguts al nostre programa aquí a Ràdio Sabadell en aquesta nit de Nadal. Sí, ja veieu, com qui no vol la cosa, ja som a Nadal. Un Nadal diferent i trist, penso jo, encara que, si us dic la veritat, personalment no és una data que ara mateix em produeixi grans sentiments, en pandèmia o sense. Però entenc que molta gent sí que els omple i és una oportunitat de retrobament familiar. Un any estrany, però almenys des d'aquí procurarem posar les nostres petites dosis d'alegria i bon humor i començarem amb música ben bonica. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial i nadalenca benvinguda. Endavant. Doncs sí, música ben bonica, en la meva opinió. Brillant i solemne. És de Rameau. Com m'agrada aquest compositor barroc francès. En el seu moment ja es vaig oferir dos programes sobre ell i sempre que sigui possible m'agrada que la seva música faci acte de presència en aquest programa. El que hem sentit era de Les Indes Galantes, una òpera ballet que segurament és la seva obra més coneguda actualment i data de 1735. Era, ja gairebé del final de l'òpera, el premier minuet Pour les guerriers et les amazones, seguit del desè minuet. Era la versió de l'orchestre Jean-François Paillard de Valence, dirigida per Jean-François Paillard. I el motiu d'haver començat amb aquesta peça és que avui tocarem d'esquillada Rameau. Aviat sabreu per què, però sabeu què toca avui? Doncs sí, passa que avui rebem per darrera vegada aquest any i per això ho fem amb doble trompeteria. Rebem, deia, el nostre particular oracle de Delfos, la ment preclara de l'Albert Ferrer i Flamaric. Inclineu-vos tots.
Ja podeu aixecar-vos, vasalls meus.
Tots amunt. Benvingut. Avui, un CD barroc, un CD barista i un llibre, un assaig de Diderot, on surt el nom de Rameau. Thank you. Últimament estem barrucs, com dius tu.
Sí, sí, exacte, estem flamarrucs. Sí.
Molt barruquisme per aquí, però a mi ja m'està bé, perquè ja m'agrada. Escolta, Flamaric, t'explico una cosa abans de començar.
Digues, digues.
Com que tu a vegades tens certa tendència a enrotllar-te, Quan venies de l'estudi, jo et feia així un senyal d'aquells de tisora, de manera que poguessis abreviar.
No, escolta, no menteixis a l'audiència, em foties un clatallot.
No, hòstia, tu, que ara passaré per violent. Però que ara que no ens veiem, això no puc fer-ho. I he estat pensant com ho faria i al final he trobat la manera. Escolta això.
¿Por qué no te callas?
Hauríem de començar a fer gags aquests,
sí. Ja veus, una harmoniosa veu emèrita et farà que talli. Bueno, això era una brometa nadalenca.
No, però si sona ja em donaré per assabentat.
Sí, quan hi ha allò que dius, hòstia, no ve, pum, poc que no te colles.
Bueno, ja saps que el nom de la secció, com tu mateix vas explicar, sí, era per Hugo Chávez, vull dir,
exacte,
només faltava l'altra part.
És l'ídol de la secció, Hugo Chávez, hi ha més coses, més sorpreses preparades pel dia que puguin sortir. Bueno, anem per feina, si et sembla, Albert. Primer de tot, i proposat per tu, que és un CD que es diu Orlando, Amore, Gelosia, Folia, i es tracta d'un CD interpretat pel contratenor italià Filippo Minetta amb l'orquestra de New Baroque Times, ensemble resident de l'Institut Cervantes de Brussel·les,
sí. Dirigit
per Emmanuel Reche, que a més és el concertino, a la vella usança. Però abans de dir res, sentirem una peça d'aquest CD, i llavors ja parlem, que és de l'Ariodante de Händel, l'àrea Dover, Justitia, Amor.
Amor, facendo le corde, Dio di gloria.
Bueno, aquests CDs són òperes totes inspirades en l'Orlando Furioso, el famós poema èpic renaixentista de Ludovico Ariosto, que és un tema que jo en aquest programa vull tocar fa molt de temps, però encara no ho he fet mai. I mira, avui aprofitem doncs, que tenim aquest disc del Segell Glossa. Què ens expliques?
Doncs escolta, ja que dius això, i que veig que és un tema que el tens mirat, però no encara prou apamat, no sé si podríem recomanar alguna edició d'aquest poema. No, a Cantilado, per exemple, que seria un segell editorial molt avançat a aquest tipus de literatura, no em sona que l'hagi editat, però seria una d'aquelles obres que en el món de l'òpera, els que ens dediquem a això, hauríem de poder llegir amb una edició crítica actual. I no sé si tu te'n sona alguna, ja que traiem el tema.
Si et dic la veritat, jo m'he interessat per les obres, per les òperes que s'han derivat de l'Orlando Furioso, però llegir el poema no he fet mai cap intent ni conec cap edició, perquè, bueno, no ho sé, sí que estaria bé fer-ho. Ara espero que l'any que ve tenim més temps.
Així com van sortir la Divina Comèdia amb una edició i traducció molt bona, doncs aquest tipus d'obres jo crec que algun editorial, que segur que ens escolta,
segur que hi és,
haurien d'apostar.
Sí.
Escolta, anem al segell. Doncs mira, és el segell, el disc, ha estat editat per Glossa, que és un segell espanyol amb molt prestigi i reconeixement internacional, que sobretot el tema del barroc i del classicisme té grandíssims enregistraments de tot aquest tipus de repertori. Ho ha editat amb Digipack, molt ben editat, amb un llibret prou interessant, però passen aquelles coses que, sent el Minetxe un personatge que em sembla que parla castellà i tot...
Sí, perquè és el que té molta relació amb Espanya, això ho vaig llegir.
Sí. Doncs les notes apareixen, com sempre, en anglès, en alemany i en francès, però en espanyol no. Però dit això, la presentació és molt bona i se suma aquest CD a aquesta explosió de les dues darreres dècades que hi ha hagut de contratenors, que amb la perfecció i l'evolució tècnica ha estat, jo crec, exponencial. Hi han molts noms, el Minter, el Fajoli, el Jeruski, el Scholl, el David Daniels, el Carlos Mena, és a dir...
L'últim programa vam parlar d'un contratenor, si recordes, aquest Samuel Mariño, que és un nou contratenor venezolà.
Exacte.
No sortim de contratenors aquí.
No, i bueno, però com el mateix Minetxe diu, ell prefereix dir-se contraltista, perquè considera que el terme falsa, que el terme falsatista és més adequat que el de contratenor, i dins de falsatista, doncs la seva tessitura és la de contraltista, per color i per extensió.
Aquest senyor és més veterano que el de l'altre dia, un noi de 26 anys, aquest ja en té 39, que és nascut a Florència, i és força actiu en els enregistraments. He vist que en té... periòdicament treu enregistraments, aquest senyor.
Sí, jo en recordo un de fa uns quants anys, no em facis dir quin any va sortir, per Harmonia Mundi, amb vàries del Senesino, del castrat Senesino, que va treballar tants anys amb Händel a Londres, i que precisament tot plegat també ens lliga amb l'anterior programa, amb el llibre de la Jane Glover, que vam comentar, de Händel.
Correcte.
Perquè precisament doncs, l'Ario Dante de Händel, que acabem de sentir, doncs, també apareix allà a comentar. Per tant, portem dos programes molt ben lligats, molt ben trobats.
Molt castrat per aquí. Bueno, aquest disc, l'Ario Dante, també és una òpera que té les seves arrels en l'Orlando Furioso, no només tots els Orlandos que hi ha furiosos i sense furiosos, i el Finto Pazzo i el no sé què i el no sé quantos, però també l'Ario Dante ve d'un dels capítols d'aquest llibre, d'aquest poema.
De Ludovico Ariosto.
I en aquest disc trobo que és molt interessant, perquè hi ha peces molt poc freqüents. Per exemple, Orlando Generoso, d'Agostino Stefani, l'Angèlica de Pórpora, Orlando Furioso de Vivaldi, l'Ario Dante i l'Orlando de Händel, de Giovanni Battista Mele, que no conec, Angelica Medoro, de Georg Christoph Wagenseil, Ario Dante, i de Giuseppe Milico, Angelica Medoro. Mira, jo he triat que sentim aquesta àrea de l'Ario Dante de Wagenseil, que era un compositor nascut a Viena el 1715 i mort a la mateixa ciutat el 1777, compositor, organista i clavecinista, compositor de la cort imperial des del 1739. I aquest Ario Dante el va estrenar a Venècia el 1745. Sentim l'àrea Ombra Cara. Thank you.
oients han pogut escoltar, doncs, el domini de la coloratura és realment molt bo, sobretot amb la varietat de trinats com els ataca, uh-huh. Des del punt de vista tècnic. És una veu fosca, és una veu en general prou homogènia, cada vegada sí. Ho és més que si ho comparem amb anteriors enregistraments. No és una veu tan fàcil com altres contratenors, però s'hi nota un treball i una dedicació i un estudi de la veu, més enllà del repertori, òbviament, i encara manté aquest punt àcid, un pèl potser estrident a l'agut, amb un greu reforçat, però vaja, és que és un disc realment molt bo, per un segell que no és ni la Decca, ni la Virgin, ni qualsevol d'aquests grans, i que realment doncs, aposta per aquest treball, i que a més del punt de vista instrumental aquesta orquestra funciona magníficament, amb tots els criteris interpretatius de caire històric, i que reforcen doncs, aquest producte, que és un bon regal de Nadal pels aficionats, de repertori italià, que és el repertori principalment del Minetxia, tot i les seves incursions en el repertori francès que ha fet en escenaris i també amb altres CDs.
Molt bé, doncs l'última peça triada d'aquest CD és l'àrea Giusti Numi de l'òpera Angelica e Medoro. Angelica e Medoro són dos personatges importants de l'Orlando Furioso, que és del compositor Giuseppe Milico. Aquí surt amb un interrogant. Deu ser que no és 100% segur que sigui seva, potser, no?
Bueno, encara falten moltes òperes per conèixer, perquè s'han escrit moltes, i a vegades doncs, la musicologia, encara que sigui internacional i avançadíssima, doncs té dubtes
molta investigació.
D'algunes atribucions.
Bueno, aquest Milico va néixer a prop de Bari el 1737, i a banda de compositor era castrato, i tenia l'àlies de Il Moscovita. Va morir a Nàpols el 1802. Aquesta Angelica Medoro és una cantata pastoral composta probablement amb Domenico Cimarosa i estrenada a Nàpols entre el 1780 i el 1790. Aquí diu 1783, també amb un altre interrogant. Sentim l'àlia.
Thank you.
Albert, tens alguna cosa més a dir per acabar aquest disc?
Doncs no, que és una recomanació que he gaudit molt i que ha estat una sorpresa i que doncs, tots els aficionats del barroc tindran, si no se'l poden comprar, doncs a Spotify el trobaran fàcilment.
Sí, i tant. Doncs ja sabeu que un bon regal de Nadal.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I ara hem sentit més Rameau, que era de la tragèdia lírica d'Ardanus, de l'acte tercer, L'air en rondo, P favorable, P adorable, en Françoise Massette, Jean-Louis Bindi, el cor dels musiciens de Louvre i la musiciens de Louvre Grenoble, dirigits per Marc Minkowski. Bueno, ara aquí parlarem una miqueta, no ens estendrem gaire, sobre aquest llibre, o llibret, perquè és petitó, que tenim avui, que és del famós filòsof francès Denis Diderot, i es diu El sobrino de Rameau. Jo tinc un que és de l'editorial Galàxia Gutenberg, no sé el mateix que tens tu, 181 pàgines, tamany petit, lletra relativament grossa, vull dir que es llegeix ràpid. Explica una mica, això parla de la Querelle de Buffon o d'aquelles coses que van passar en aquella època a París, sobre la música?
Sí, sí, exacte. Estem en el context de l'enciclopèdia, de la querella entre els bufons, entre els partidaris de la tradició francesa i de l'arribada de l'italianisme musical a meitat del segle XVIII, que ja havia vingut un parell de dècades abans, però ara és quan esclata, 1752, per fer números rodons, i aleshores, en tot aquest context molt ben explicat o força ben explicat en la introducció del llibre, Diderot fa un text contra no ben bé Rameau, però sí canalitzant doncs, aquest debat que va tenir fins i tot conseqüències polítiques, perquè el rei de França era partidari de la tradició francesa i la reina era de la italiana. No? És aquesta confrontació entre conservadorisme i bones costums enteses a l'època davant la modernitat i allò forani. I és un pamflet que, evidentment, té segones intencions, escrit el 1762-65, amb aquesta bona edició que hem dit. És un text de ficció, però amb un cert caire històric, que Diderot s'inventa a partir d'un nebot de Rameau, que era una mica bala perduda.
Sí, una mica, i un presenta... personatge una mica raro.
Sí, sí. I així d'alguna manera el representa i té un diàleg amb ell doncs, on s'hi parla de tot, però on es focalitza doncs, aquest tracte amb totes les maneres socials de l'època i aquest debat de qüestions artístiques, socials, que hi ha darrere. I jo, si em deixes, és un fragment molt curt, però t'he volgut seleccionar perquè vegin la gent que això no és pas tan avorrit com pot semblar i que és una cosa molt més dinàmica.
No, llegeix força bé,
un fragment de la pàgina 35 que diu, està parlant Diderot, i diu, vuestro tío, refereix evidentment a Rameau, que evidentment en aquell moment Rameau era el gran nom de la música francesa, diu, vuestro tío, claro, un tipo osco, rudo, carente de humanidad, avaro, mal padre, mal marido y mal tío, ya que sobre él no hay unanimidad en que sea un hombre de genio, ni en que haya llevado su arte demasiado lejos, ni en que sus obras perduren siquiera 10 años, pero... Y Racine, no cabe duda de que este sí era un genio y no pasaba por ser buena persona precisamente. ¿Y qué me decís de Voltaire? Perquè a més el Diderot li posa el de davant de Voltaire, com per fer-li un sentit irònic. Només és un fragment perquè vegin com anaven les punyalades en aquest moment.
Algunes atacs al Voltaire també ja he vist que li fot...
Sí, una mica el Sálvame Deluxe, però amb clau intel·lectualoide.
En clau 18esca de París, amb les perruques blanques i els perfums i les pigues postisses, tot allò que quedava tan bé, però que hi havia tanta merda sota.
Exacte. Allà el Sálvame fan servir uns altres polvos blancs, el segle XVIII eren també uns altres.
Sí, perquè el segle XVIII se'ls posaven els cabells, el XXI se'ls posen al nas.
Exacte.
Bueno... Doncs escolta, està bé, és un llibre que jo no l'he acabat de llegir encara, però està bé, es llegeix estones, no està malament, però ens ha donat almenys l'excusa per sentir música de Rameau, perquè malgrat aquests adjectius tan negatius que li ha dedicat, a mi la música de Rameau doncs m'agrada molt, i hem sentit un parell de fragments en el programa d'avui, que sempre és bonic. I ara canviarem de tema.
Parlem d'òpera, cada dijous a les 10 de la nit. Come le parli il cuore.
Muset Tesvaria sul la boca viva és una àrea de Mimí de la Bohème, però la de Leoncavallo, no la de, la de Puccini. Com sabeu, aquesta òpera l'autor de Pagliacci la va estrenar a la Fenice de Venècia el maig de 1897, una mica més d'un any després de la que, indubtablement, això no hi ha discussió, més popular òpera de Puccini, que du el mateix títol. I això era una mostra de l'altre CD, que es diu Ànima Rara, i del segell Òpera Rara, vull dir que anem de rareses, oi? Aquest l'he proposat jo, i recull un seguit d'àries veristes, bàsicament, no totes ho són, però la majoria, a càrrec de l'excel·lent soprano albanesa Hermonella Yajo, que coneixem prou bé els que anem al Liceu. L'orquestra és la de la Comunitat Valenciana i el director Andrea Battistoni. Una mica sembla que segueix la trajectòria d'una soprano molt bona que hi havia a principis del segle XX, que va estrenar diverses obres, entre elles la Butterfly, la va estrenar ella, la Rosina Storchio, i una mica segueix el fil d'aquesta soprano, no?
Sí, que era una de les sopranos predilectes de Puccini, també de Mascagni i de Leoncavallo, sí. I que va viure entre 1872 i 1945, i tots aquells aficionats que ens segueixin podran trobar una mica més d'informació detallada en aquells llibres del Fernando Fraga, del que en parlava, el Simplemente Divas, sí. Doncs allà li dedica unes pàgines i, per tant, no ens estendrem en aquest sentit, de la qual, a més, al YouTube, si qui ens escolti posa Rosina Storchio, trobarà diversos enregistraments penjats de principi de segle, 1904-1911, i aquest, doncs, és un... em sembla és el primer CD en solitari de la soprano, de la Hermonella.
Sí.
I si t'hi fixes, anirem comprovant amb les diverses audicions que has seleccionat,
sí.
És com si d'alguna manera amarés la Calas amb la Tebaldi, que eren tots en els seus moments dues tendències molt, molt diferents d'enfocar el verisme. Té aquell punt de la veu, però sempre amb control, i aquella teatralització en el cant de la Calas, però sobretot en la vessant més lírica, en els passatges més lírics, té aquell tarannà més, més tebaldià, per dir-ho així.
Sí.
És una veu amb gran riquesa tímbrica, cabalosa, d'aquelles difícils de controlar, amb molta morbidesa, amb molt esquilo, que aquell metall, aquell caràcter brillant, que en els salts i algunes petites ornamentacions no són del tot perfectes, però vaja, no ens posarem a demanar més, perquè realment canta i sap apianar amb gust,
és
un gran CD i transmet aquesta, diguem, veritat emocional que juga al repertori.
Jo penso que és de les sopranos més destacades actualment. Va néixer a Tirana, la capital d'Albània, el 1974, té 46 anys. Va començar a estudiar cant només amb 6 anyets i va completar i perfeccionar els seus estudis a Itàlia, particularment a l'Acadèmia de Santa Cecília, a Roma, i va debutar a Tirana amb la Traviata als 17 anys, que és el seu rol fetitxe, penso jo, almenys la meva experiència. Jo, les dues primeres vegades que vaig veure aquesta senyora, va ser cantant la Traviata, i totes dues de suplent, que no li tocava amb ella, però la primera vegada en el Met, i el seu Alfredo era el Jonas Kaufmann,
Déu-n'hi-do.
No gaire Alfredo, però bueno, sí. I la segona vegada la vaig veure a l'Arena de Verona fent la Traviata també, que tampoc l'havia de cantar ella, l'havia de cantar la Imba Mula, que és una compatriota seva. Aquesta Imba Mula, no l'he vist mai a la Mula, jo. Sempre que havia de veure la Mula li passava alguna cosa. Però bueno, i aquesta noia, a més al Liceu li ha vist l'Otelo, que va fer, que deu fer 5 anys, uns 4 o 5 anys que van fer l'Otelo, va fer la Desdémona. L'any passat va fer la Liu en la Turandot amb un dels repartiments, va ser la que es va endur més èxit el dia de l'estrena. Això, els pianos, els pianíssims que fa aquesta soprano, realment són notables, són molt bonics.
Sí, tenint una veu tan cabalosa, realment...
Doncs mira, va, posem més música i... Hi ha òperes molt rares aquí, aquesta és molt rara, la que he triat ara. L'àrea es diu No ser un pensier, i l'òpera es diu Sibèria. Aquesta no la coneixeu, eh? I és d'Umberto Giordano, l'autor d'Andrea Chenier, que es va estrenar a l'Escala el 1903 sense èxit.
Mm-hmm.
Podríem dir, Jordi, que el públic es va quedar com la regió, fred davant d'aquesta òpera.
Sí, oi? Massa fred, fotia. Ja, una cosa és que sigui faci fresqueta i l'altra és que els portin a Sibèria. Això ja passa de castany oscuro. Molt bé, escolta, també farem... També he triat tres àries aquí, eh? I la tercera, aquesta ja és més coneguda, però és una òpera que no es fa mai. Bueno, fa uns anys, no fa gaires anys, la van fer a Ginebra, i la va protagonitzar la Sayo Hernández, precisament, però que estaria molt bé que la poguessin veure al Liceu un dia, que es havia fet bastant anys enrere, que és la Wally.
Sí.
La Wally d'Alfredo Catalani, que és verisme primitiu, diguéssim, però el Catalani el van denostar una mica, i sobretot Verdi li tenia certa mania perquè el trobava wagnerià, no? Sentirem l'àrea més famosa d'aquesta òpera, que és preciosa, a mi m'encanta aquesta àrea, que és Ben Neandro Lontana. Aquesta òpera també es va estrenar a l'Escala i va ser el 1892, i sí, aquesta sí que va tenir un notable èxit.
I que precisament, si em permet,
sí,
en aquesta audició, aquell punt una mica tabaldià del cant, l'oient el podrà reconèixer amb més facilitat que
sí,
en altres fragments.
Bueno, aquesta àrea, la Tebaldi la va cantar molt. És, jo diria que el repertori és una mica més tabaldià que l'Escià.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Molt bé, hem sentit l'àrea de la Wally. Ràpidament dic les òperes que consten en aquest CD Ànima Rara, i així us animeu a comprar-lo també. Madame Butterfly, La Bohème de Leoncavallo, Iris, de Mascagni, La Safo, de Massenet, El Mefistòfele, de Boito, La Lodoletta, de Mascagni, La Manon, de Massenet, Sibèria, aquesta de Giordano, La Traviata, L'Amico Fritz, de Mascagni, la Wally, i bueno, les tres últimes ja les hem dit, la Bohème, Safo i Madame Butterfly. Són 70 minuts de música que penso que és un altre bon regal de Nadal, no?
Sí. A mi el que em sorprèn, i és un petit incís, és que ho hagi editat Òpera Rara, que no,
sí,
que aquesta senyora no hagi enregistrat per una beca, una Emmy o sí, un Deutsche Grammophon, bueno, i que Òpera Rara ampliï una mica, es desviï una, sí, una mica només, de la seva línia,
sí,
i ofereixi aquest CD.
Però en general són òperes molt rares, potser perquè les vulguin fer els habituals, i diu, Òpera Rara lo pilla. Bueno.
L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera.
Molt bé, moltes gràcies, Albert. I ara ja saludo fins l'any que ve. I avui, abans no acabem, farem l'acostumada felicitació nadalenca de cada any. Aquest any no sé pas com ho esteu celebrant, si en família, amb amics, sols, amb allegados, que diu aquell, sigui com sigui, fem el possible per deixar enrere les penes i animar-nos una mica, ja amb la vista posada en el 2021, que segur serà millor. I com sempre, una postal musical nadalenca. Enguany és d'un àlbum de nom It's Christmas, que ha tret fa ben poc el divo d'avui en dia, el tenor alemany Jonas Kaufmann, que abans l'hem esmentat. Un divo que, no sé jo, sempre està cancel·lant actuacions darrerament. Bueno, en fi, no anem a criticar-lo ara. Es tracta d'una cançoneta tradicional alemanya que es diu Still, Still, Still. I amb això, tot l'equip de Parlem d'Òpera us volem desitjar un bon Nadal. Albert, a tu
sí,
també, i bon any, i ens tornem a parlar al gener.
L'any que ve. Moltes gràcies a tots, i podríem dir ara amb l'audició que el Kaufmann ho canta molt de estil, estil, estil.
Exacte, això no li falta. Doncs molt bé, a tots vosaltres fins d'aquí a 7 dies, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Niedersingen, ihre große Lieb darbringen. Still, 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 weil's Kindlein schlafen will. Schlaf, 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 mein liebes Kindlein, schlaf. Die Engel tun schön musizieren, bei dem Kindlein jubilieren. Schlaf, 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 mein liebes Kindlein, schlaf. Groß, 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 die Lieb ist übergroß. Gott hat den Himmelsthron verlassen und muss reisen auf der Straßen. Groß, 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 die Lieb ist übergroß. Auf, 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 ihr Adamskinder, auf! Fallet Jesum all zu Füßen, weil er unsere Sündtod büßen. Auf, 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 ihr Adamskinder, auf! Wir rufen all zu dir. Tu uns des Himmels Reich aufschließen, wenn wir einmal sterben müssen. Wir rufen all zu dir.
Ei, que avui ens hem quedat molt curts. No sé si l'Albert s'ha espantat amb allò del Por qué no te calles i s'ha enrotllat poc, jo també. Total, que avui ens queda programa. I em sap greu perquè ja l'havíem acabat amb la Nadala, però farem una peça més. Sempre és bo tenir aquí una mica més de música. I serà del CD del contratenor, Orlando, Amore, Gelosia, Folia, de Filippo Minecce, una ària de l'Orlando Furioso de Vivaldi, Nel profondo cieco mondo, Filippo Minecce, amb The New Baroque Times, que és un ensemble barroc que l'acompanya. I amb això sí, ara sí que us dic definitivament bon Nadal i fins la setmana que ve.
Oh!
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.